diable una servent. Va lluint el seu encant, que a mi em deixarà embruixat. No li calen conjurs per tenir-me als seus peus, tan sols repicar els seus dits i els teus ulls són dues creus.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Rodalies recuperarà dilluns vinent el servei de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i el de l'R4 entre Terrassa i Manresa. I dissabte de la setmana vinent, concretament el 9 de maig, Rodalies tornarà a ser de pagament. I és que es calcula que ja haurà reprès el 96% del servei habitual. Ho han anunciat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, Antonio Santana, en una visita que han fet al túnel de Rubí, que per cert, es va reobrir la nit de dimarts a dimecres. El secretari d'Estat ha parlat de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'està treballant des de la comissió mixta.
¿Qué tenemos que hacer en la R1, digamos, para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad? Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de ADIF, pero también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat en qual sea la actuació definitiva en els túneles del Garraf.
I la Generalitat ha obert 529 expedients sancionadors entre les zones de mercat de lloguer tensat des que va entrar en vigor la llei de limitació de preus. Són dades del Departament de Territori. Un 74% els ha obert d'ofici la mateixa inspecció i el 26% restant s'han activat per denúncies de particulars. El 89% dels expedients oberts es troben en fase de diligències prèvies i el 79% el motiu és que ha superat l'import màxim de renda establert per la zona. En 7 casos ja s'han iniciat formalment l'expedient sancionador. I CaixaBank té beneficis de més de 1.500 milions d'euros el primer trimestre de l'any. És un 7% més que el mateix període de l'any passat. El volum de negoci del banc arriba a 1,1 bilions d'euros, un 6,6 més, malgrat el context d'incertesa per la guerra a l'Iran. També ha obtingut guanys el BBVA amb un benefici de gairebé 3.000 milions d'euros. I un institut de Tremp trenca barreres amb la posada en marxa d'un nou itinerari de formatiu específic. Aquest programa de 4 anys permetrà que joves amb necessitats especials del Pallars puguin aprendre l'ofici d'auxiliar de vendes sense haver d'abandonar la comarca i posant fi als desplaçaments obligatoris de Lleida i fomentant així la inclusió laboral en el mercat local. I nou capítol en el cas del conserge de Torelló. Són ja dues les famílies de l'escola Fortià Solà que l'han denunciat per abusos després que es conegués el primer cas que explicàvem tot just fa una setmana. Dimarts de la setmana passada una família va interposar una denúncia contra ell i a finals d'aquesta setmana ho ha fet una altra denúncia, una altra família.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 30 d'abril i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Aquest temps variable que estem tenint les últimes hores ens han anat portant alguns ruixadets que, bàsicament, aquesta nit passada, aquest matí, han anat descarregant al nord de Lleida, també en alguns racons de Girona, fins i tot amb algun tro, però de passo que t'emboli. En aquests moments ja més clarianes. De fet, gran part de la tarda, a les comarques de la costa, del Pla de Lleida, gran part de Tarragona, el sol serà dominant, o amb aquests nuvolets que de tant en tant deixen el sol emblanquinat. I sí que en d'altres contrades creixeran els núvols i acabaran espetegant algunes tempestes. Les més probables i més fortes també cauran al Prepirineu. Per tant, des del Port del Comte fins a les muntanyes del Ripollès, passant pel Berguedà, pel Lluçanès, pel nord d'Osona, doncs aquí tindrem algunes tempestes més fortes. A la capçalera del Fluvià i del Ter és on més hi plourà. També alguna gotellada a les Terres de l'Ebre. Pel que fa al divendres festiu, despertarem amb força núvols, sobretot a la costa sud, i durant la tarda algun ruixadet al Pirineu. Però la veritat és que gran part del divendres serà de temps tranquil i suau. N'estem pendents a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels estereotips que persisteixen a la televisió malgrat l'augment de la presència femenina. Ho analitzarem amb Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'impacte de la IA en el mercat laboral català, segons el govern, i el rol dels avis en la criança dels nets. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Isabela Plamenov, gimnasta de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau. Continuarem amb Patrimoni per reconèixer l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí a la Gorda, a Terrassa. I acabarem amb Cultura per parlar de la Nit en Dansa del Prat, un procés col·lectiu de creació escènica. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac ha donat un pas endavant en la conservació del seu patrimoni natural i cultural amb la constitució de la taula del voluntariat. Es tracta d'un nou espai de trobada i treball col·laboratiu. La sessió constitutiva va tenir lloc a Mata de Pedra amb la participació d'entitats, tècnics de l'espai natural i representants institucionals del territori. En aquesta primera trobada hi van prendre part 7 entitats, l'ADF El Pinyó, el Servei Rural i Ambiental, Cerna, la Societat Catalana d'Herpetologia, el Centre Excursionista Rellinars, l'ADF de Rellinars, Espai Geogràfic i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Totes aquestes entitats desenvolupen actuacions al territori vinculades a la prevenció d'incendis, al seguiment de fauna i a la conservació de fonts i punts d'aigua. També es vol potenciar la recuperació del patrimoni cultural i la gestió d'espècies invasores. Aquesta taula es concep com un espai viu i flexible, obert a la participació d'entitats que disposin de projectes, recursos humans o capacitat tècnica per contribuir a la conservació del parc. L'objectiu és afavorir sinergies, compartir necessitats i sumar esforços entre entitats i administració.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'obertura de l'establiment Tacos Galos a l'avinguda Francesc Macià, a l'Eix Macià, com es coneix popularment, va derivar ahir a la tarda en una allau de persones a l'entorn del local. Un volum de joves, sobretot, van generar afectacions a la plaça Monturiol, just al darrere, amb els veïns havent de trucar a la policia per crits, música alta i actituds incíviques. Un dels que ho va fer és la Judit, que ha explicat a Ràdio Sabadell que els agents de la policia municipal li van explicar que l'establiment tenia tots els permisos en regla, també per la inauguració d'ahir. Tot i això, ha denunciat alguns fets que va viure.
Estan fent cua sota de casa meva, s'han començat a agafar a la xarxa de casa meva, una locura. Tinc una xarxa de plàstic, han intentat un noi intentant pagar el meu gat amb un paraigües, m'he enfadat i he baixat i he parlat amb els de seguretat. I els de seguretat m'han dit que és el primer dia que els estan contractant, que no és culpa d'ells, no sé què.
La presència de gent i les llargues cues es van allargar des de les 12 del migdia fins a 14:45 de la nit.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Iniciades les tasques d'enderroc de l'edifici del número 22 del carrer Granada després de més de 4 anys del seu desallotjament. Després de l'esfondrament parcial de la setmana passada, l'Ajuntament de Badalona ha declarat la ruïna imminent i la situació d'emergència, un fet que fa possible l'actuació del consistori de forma subsidiària. Una de les prioritats de les actuacions, que s'allargaran unes 6 setmanes, és que les persones desallotjades del número 24 puguin tornar a casa seva, segons fonts municipals. Els operaris retiraran primer els materials de l'edifici i continuaran amb el sanejament de la runa acumulada, especialment a la zona lateral contigua al número 24. Després es farà l'enderroc controlat de la resta de l'estructura i la neteja integral de l'espai. Per als veïns, l'enderroc significa tancar una etapa dolorosa, però alhora poder avançar. En José Miguel Agüera és veí del número 22 del carrer Granada.
Para mí es un momento complicado, para mí y para mis vecinos, porque ahí se nos va nuestra vida. Después de 50 años de vivir ahí, y bueno, y vuelta a empezar. Seguimos pagando hipoteca, seguimos pagando IBIs, seguimos pagando residuos.
El projecte preveu també l'adequació del solar tancant-lo amb un mur per evitar possibles ocupacions i conductes incíviques. Alhora es duran a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats a les finques adjacents.
Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat ha donat suport unànime a la plantilla de Serra Soldadura després que la direcció de l'empresa anunciés fa un mes que entra en concurs de creditors. Una decisió que els sindicats anuncien que no es deu a qüestions productives i que posa en risc 500 llocs de feina, tant de forma directa com indirecta. Escoltem Toni Guevara Agulló, representant dels treballadors present ahir a la Casa de la Vila.
Davant d'aquesta situació, els treballadors denunciem la manca de transparència de la direcció, la inexistència d'un pla industrial real per evitar el tancament, les decisions errònies i negligents que han aportat una empresa viable a una situació crítica, la negació a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per explorar noves vies de finançament i diversificació dintre de l'àmbit de la indústria.
En aquest sentit, la moció aprovada per unanimitat exigeix l'empresa matriu, la multinacional Aernova Aerospace, que assumeixi les seves responsabilitats, però també insta la Generalitat i el govern de l'Estat a garantir. D'altra banda, també hi ha hagut consens majoritari per reclamar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que reverteixi la decisió de posposar la quadruplicació de vies de tren entre el Prat i Castelldefels, prevista al Pla Rodalies més enllà del 2030, un projecte que hauria de servir per descongestionar i millorar la capacitat de circulació de trens de la línia R2. Ha estat a través d'una moció d'Esquerra. Escoltem el seu portaveu, Jordi Berni Tortosa.
Aquest canvi de plantejament provoca un retard injustificable, posa en risc que l'actuació no arribi abans del 2030 i condemna els usuaris i usuàries del Prat a continuar patint incidències, retards i un servei insuficient durant anys.
I l'alcaldessa del Prat ha assegurat que els Mossos no entraran als instituts sempre i quan no hi hagi una petició expressa de la direcció. Així ho ha destacat en resposta a una petició d'Esquerra que volia presentar una moció per la via d'urgència al ple d'ahir. Tal com es avançava aquest dilluns, fons municipals ja havien negat que el pla pilot del govern català per mirar la governança educativa als centres i que s'ha presentat aquí el passat mes de desembre inclogui la presència d'agents a l'interior dels centres escolars.
Gràcies, Luis. Ara ja des del Vallès informen des de Castellà, Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès se sumarà el pròxim divendres 8 de maig a la iniciativa Almeria Canals Porta Cua, una proposta cultural que convertirà la plaça del Mercat en un espai obert a la música amb la instal·lació d'un piano de cua accessible per tothom durant tota la jornada. L'activitat, impulsada per l'Ajuntament de Castellà, té com a objectiu apropar el piano a la ciutadania i facilitar-ne l'accés, tant a pianistes amateurs com professionals. Entre les 9 i les 8 de la tarda, el piano estarà disponible per tothom que vulgui tocar-lo. Durant el matí i a primera hora de la tarda, l'associació Maria Canals oferirà sessions específiques adreçades als centres educatius del municipi perquè l'alumnat pugui descobrir el piano amb l'acompanyament d'un dinamitzador vingut expressament per l'ocasió, quedant el piano lliure a disposició la resta del dia. La jornada combinarà aquests moments d'ús espontani de les persones que s'apropin a tocar amb actuacions de persones vinculades al món musical. El punt culminant serà a les 19:45, amb el concert del pianista eslové Nejek Kamplet, segon classificat del 70è concurs internacional del piano Maria Canals, que farà un assaig a l'Auditori Municipal, just al costat de la plaça on hi haurà el piano del Maria Canals.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
El pediatre santcugatenc Josep Caritx ha estat una de les figures claus en el desenvolupament del transport neonatal i pediàtric a Catalunya, un model que aquest any compleix 30 anys i que s'ha convertit en referent a l'Estat. En una entrevista a Cugat Mèdia, Caritz repassa una trajectòria de dècades vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu, des de la unitat de cures intensives pediàtriques fins a la direcció mèdica. Un dels punts d'inflexió de la seva carrera va ser la posada en marxa del sistema de transport pediàtric del SEM a mitjans dels anys 90. Sentim-lo.
El SEM pediàtric de l'any 95 no té res a veure amb el d'ara, perquè el d'ara són equips molt potents, molt ben formats i que fan simulacions gairebé cada mes per estar al dia. Disposar d'un SEM modern, amb personal perfectament format i entrenat, i amb un treball en equip excel·lent, doncs significa que és una excel·lència.
Més enllà d'aquesta fita, el pediatre santcugatenc posa en valor l'evolució de la medicina pediàtrica, cada vegada més orientada a la prevenció. També destaca l'impuls de models com l'hospitalització domiciliària, que permeten una atenció més humanitària als pacients.
Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, banda de Sant, deixis de Terrassa.
Doncs el Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb visita.
Expertes de la UOC alerten que els estereotips de la televisió persisteixen malgrat l'augment de la presència femenina. Ens interessem per al tema i per això avui hem convidat a l'Helena Neira, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació d'aquesta universitat. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
També saludem el nostre company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola a tothom.
Bé, doncs a l'Helena ens agradaria començar preguntant-li sobre aquesta figura de l'anomenada dona florero, que a la televisió avui sembla que és menys freqüent. D'altra banda, s'ha guanyat en presència, això és el que constatem, però no sempre amb més rellevància, no? Aquest seria el retrat resumit del que heu estudiat?
Sí, yo creo que lo que hemos aumentado sin ninguna duda es en mucha más presencia femenina, pero lo que se observa más en algunos formatos que en otros es que el papel y la función que cumplen sigue siendo todavía mucho más superficial de lo que sería deseable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ficción, todavía persisten mucho roles de género de hace demasiado tiempo, muy antiguos, y ciertos arquetipos, mientras que en una ficción, por ejemplo, es mucho más habitual ver personajes masculinos con una estructura psicológica o con un arco narrativo mucho más profuso, ¿no? Entonces es verdad que en términos de cuota de representatividad, yo creo que estamos en una muy buena estadística, ya no somos esas mujeres florero, ¿no?, que están simplemente para adornar un plano, pero sí que es verdad que todavía es difícil encontrar proyectos claramente liderados por mujeres y en los que la complejidad del personaje digamos que sea equiparable a la de sus compañeros masculinos. De hecho, yo diría que una de las cosas que habla de madurez en ese sentido es el hecho de que haya personajes femeninos que no necesariamente caigan bien y que sean complejos, porque una cosa que se veía mucho antes era que en las series de televisión casi todos los personajes femeninos eran o muy buenos o muy malos, pero no había matices entre ellos, por ejemplo.
Uh-huh. Helena, tot i l'augment de personatges femenins, en molts casos, podríem dir que són més vistes que escoltades, no? Que vol dir que es manté aquesta superficialitat.
Sí, però jo crec que ahí hay una premissa de base. Y esto es una cosa que, por ejemplo, desde las propias guionistas han remarcado, y es que en muchos casos los grandes personajes femeninos de la televisión de los 80, de los 90, incluso de la primera década de 2000, estaban escritos por hombres. Entonces, claro, evidentemente una persona con talento, un escritor con talento puede escribir un personaje femenino complejo, pero evidentemente la riqueza, la experiencia, lo que tu propia vivencia aporta a un personaje femenino es tremendo y es muy enriquecedor. De hecho, a partir de la década de 2010 es cuando empezamos a ver showrunners, creadoras femeninas, y nos encontramos, por ejemplo, si alguien nos está escuchando, seguro si ha tenido la oportunidad de ver series como Fleabag, series como Girls o series como Podría Destruirte, series con showrunners femeninas en el que los personajes femeninos son tremendamente complejos. Esto es algo relativamente reciente. Es ahí donde yo creo que la mujer tiene una puede aportar muchísimo más a enriquecer a unos personajes femeninos que antes efectivamente solamente estaban para adornar.
Sergi.
Precisament li volia dir això, no? Que en alguns formats la presència de la dona sent això, no? Per adornar, no? Merament decorativa, no? Això continua encara.
Sí, yo creo que todavía hay un... Es decir, el concepto de la mujer guapa, igual que el prototipo del cuñado, por ejemplo, del típico cuñado en una serie de televisión, funciona muy bien con un arquetipo. Es decir, las series de televisión, por ejemplo, o incluso los programas de entretenimiento, conectan con el espectador porque utilizan arquetipos que son fácilmente reconocibles. Es una norma básica de la programación. Es decir, para que tú conectes con un programa, conectes con la historia de una serie, de una película, es súper importante que tú comprendas lo que está pasando y que conectes con esa versión que te están presentando. Y los arquetipos son fáciles de entender. El arquetipo, por ejemplo, de la mujer devora hombres, de la Matahari, todavía está muy presente. Y cualquier mujer particularmente seductora siempre ha tenido, por ejemplo, un sesgo muy negativo. Pero es que eso es una proyección de la propia percepción social de la mujer devora hombres, o de la mujer que es una persona pues independiente, fuerte, que tiene pues una moral sexual de mujer independiente. Y eso todavía en ciertos estratos de la sociedad también se percibe con cierta, creo, como con cierta suspicacia, ¿no? No hay demasiada confianza en ese tipo de personajes, pero de nuevo funciona muy bien para que el espectador sepa de qué le estás hablando.
Hi ha coses que continuen condicionant la presència de, o el rol que tenen les dones a la televisió, com pot ser el cos, l'edat, l'aparença. Aquestes coses encara continuen sent una condició negativa o...
A ver, yo creo que hay, por fortuna, y yo esto lo veo mucho, por fortuna, tuve la fortuna de poderle darle clase a alumnos de 20 años, y es verdad que las nuevas generaciones son mucho más sensibles a toda esta cultura de la inclusividad y de normalizar cosas que antes no estaban en el discurso. Por ejemplo, el ejemplo que has abordado, que es el tema del físico, ¿no? Y ahora cada vez vemos con mayor frecuencia mujeres que no cumplen el típico estereotipo normativo físico de una... con la expresión de tía buena, ¿no? La típica tía buena presentando un programa, sino que hay una paleta de cuerpos y una paleta de fisionomías completamente diferente. Y eso es muy positivo porque si recuperamos lo que pasaba, por ejemplo, en la televisión de los años 90, cuando llegaron las cadenas públicas, es que lo único que se veía en esos programas eran mujeres exuberantes. Y parecía que todo lo que se salía de esa fisionomía exuberante pues no merecía ser mostrado en pantalla, ¿no? Entonces yo creo que todavía persisten, pero en las cadenas saben perfectamente que tiene que estar muy en sintonía con las nuevas audiencias. Las nuevas audiencias yo creo que poco a poco están demandando otro tipo de discurso, menos mal, y que reivindican una mayor pluralidad y que no todo sea tan binario como lo ha sido durante tantos años.
Sí que pot dependre una mica tot depenent de si és un programa informatiu, si és un reality. Aquí també també entren aquestes coses, no? El que deies, una dona exuberant, doncs potser els agrada més per un programa, per exemple, per Supervivientes, per dir una cosa, i potser per un altre programa doncs no entraria aquesta figura. No sé si va per aquí la cosa.
Sí que és verdad que en el caso de los programas de entretenimiento son los más limítrofes y son los más peligrosos, por otra parte. Nosotros también hemos conducido un estudio sobre los estereotipos de género que hay en programas precisamente como La Isla de las Tentaciones, en el que estamos reproduciendo comportamientos que era muy habitual verlos en la televisión de los 90, pero que a día de hoy deberían estar superados, ¿no? Y ese concepto de el hombre fornido, bronceado, metrosexual, súper arreglado, y la mujer exuberante, casi siempre operada, muy feminizada y... Y todo este, es decir, la sexualización no es nada nuevo, se ha sexualizado al hombre y a la mujer igual de manera desigual toda la vida. lo que ocurre es que en el formato de entretenimiento, por el tipo de público que ve estos contenidos, ese cliché funciona muy bien, porque precisamente ese es el cliché lo que mantiene vivo el programa. Al final, La Isla de las Tentaciones va de tentar a una persona, ¿no? Y entonces es un programa tremendamente primario. Si ese mismo discurso lo llevas, por ejemplo, a un programa informativo o a un 30 minutos, pues eso no te encajaría, porque lo que busca la persona es una cosa diferente. Pero de entrada yo creo que nos debería no preocupar, pero como mínimo hacernos reflexionar de por qué persisten estos roles, y sobre todo por qué no tenemos mucho más cuidado a la hora de cómo representamos el género en un programa que aparte tiene tantísimo audiencia como tiene, en este caso en concreto, La Isla de las Tentaciones.
Deixa'm, Helena, que em surto de guió. T'ho dic perquè jo he entrevistat actrius que parlen, més d'una, que em parlen de que quan es van fent grans els hi costa molt més trobar paper, papers, o es queden com més invisibilitzades que no pas homes que van madurant i continuen tenint ofertes. Això també seria una d'aquests... Entraria dintre tot això que estem parlant?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es la próxima gran barrera a superar. Es este edadismo exacerbado que es particularmente doloroso en el caso de las mujeres, a las que parece que la industria no quiere que envejezcan. De hecho, incluso ahora hay un discurso todavía más preocupante, con el surgimiento, por ejemplo, de estas nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, que no solamente permiten rejuvenecer a una persona en pantalla, sino que incluso se está empezando a plantear la posibilidad de que tú puedas crear intérpretes sintéticas, es decir, personas generadas 100% por inteligencia artificial, mujeres que, o rostros que no envejecerán jamás. Y ahí viene el dilema. Por eso decía, cuando antes hablaba de showrunners femeninas que escriben como mujeres, para mujeres, con narrativas complejas, y que eso te permite entrar en contacto con otra manera de contar historias femeninas, lo mismo pasa con ver rostros naturalmente envejecidos y que deciden no entrar en esa rueda de la eterna juventud con operaciones o con lo que sea. Es el primer paso para que tú, a ti te parezca normal ver una mujer con arrugas en la televisión. El problema es que si tenemos a mujeres de 40 interpretando papeles de mujeres de 55, no estaremos trasladando la realidad de lo que es un rostro envejecido. Y eso es lo que yo creo que están muchas mujeres que se han convertido embajadoras de ese concepto de no la belleza, sino la apariencia real de una mujer de 50, que están, insisto, ya no poco representadas, es que no hay papeles para ellas, es que no hay historias para esta demografía. Entonces será el mejor indicador de que todavía nos queda muchísimo camino y que también es otra forma de presión sobre las mujeres, sin ninguna duda.
Parlem de una mica arran d'aquesta, bueno, d'aquests el que veiem, no? D'aquesta notícia que alertava aquests estereotips i tal. Es parlava d'Ena Álvarez, que és la primera dona que lidera un programa nocturn, diríem, en horari de màxima audiència a la televisió pública, però abans aquesta noia ha tingut que passar, doncs, per una aplicació que és RTV Play, per la 2, és a dir, que el camí per la dona sembla que sigui una mica més llarg sempre, no?
Sí, siempre, bueno, igual que en la audiovisual, igual que en otros muchísimos sectores, ¿no? Y hay sectores tradicionalmente masculinos en los que cuesta un poco. Lo que ocurre es que es verdad que un hombre más mayor suele tener mucha más presencia durante muchísimo más tiempo en pantalla que a una mujer que a partir de cierta edad parece que el devenir natural es que le vaya a reemplazar una persona más joven, ¿no? Y volvemos a lo de siempre. Es una cuestión de que si nosotros no somos capaces de llevar estas caras a la pantalla, no podremos normalizar la realidad. Es que yo lo temo. También estando en esa edad en el que de repente empiezas a comprobar cómo es tu porque hay niñas de 20 años poniéndose botox porque quieren prevenir, entre comillas, el envejecimiento, y dices, entonces, ¿pero qué caras vamos a tener de aquí a 20 años en las pantallas de la televisión, ¿no? Y eso está provocando exactamente esto, ¿no? Que para las mujeres sea el doble de difícil, porque este dilema entre parecer eternamente joven o dejar que el envejecimiento siga su curso y defender tu posición te enfrenta a una carrera de obstáculos. Es exactamente lo que pasa en este caso, ¿no? En que todas las mujeres parece que les cuesta un poco más. Y que se convierte en un titular, de hecho, ¿no? Que una mujer lidera un late night.
No sé si podem dir que la ràdio passa el mateix. Jo dic que aquí a Catalunya les grans cadenes, doncs, estan més aviat controlades, o no controlades, sinó que els programes de màxima audiència són per homes, no? Podem dir que passa el mateix o no té res a veure?
Bueno, yo creo que hay una cuestión también de tradición pero sí que me consta, sobre todo en las corporaciones públicas, que hay una, ya no es una cuestión de, ya es un, no es una cuestión de relaciones públicas, es una cuestión de servicio público. Es decir, una corporación pública está obligada a tener una proporción adecuada entre hombres y mujeres, y se quiere cada vez mayor pluralidad de voces. Yo, de hecho, en algunas galas en las que yo participo en televisión, en una de las cosas que se cuida más a la hora de componer las mesas es que hace una adecuada proporción entre hombres y mujeres, cuando antes, y aún así, en las mesas de debate, por ejemplo, es curioso cómo las dinámicas de poder y de participación son muy diferentes en el caso del hombre y la mujer. Tal vez las mujeres somos más retraídas y nos cuesta más interrumpir a una persona, y en tiempos totales, esto lo leía en un estudio, en una tertulia en la que haya hombres y mujeres, normalmente los hombres acaparan más minutos de conversación que las mujeres.
Helena, estem acabant i et formularé una pregunta que serviria per desenvolupar possiblement el tema, però et demanaré, si us plau, que sigui molt breu. Pel que estàs comentant i ens has explicat al llarg de l'entrevista, perquè tot això canvi dependrà de la indústria, dependrà de l'audiència. Mentre no canvi això, no canviaran aquests rols, aquests papers?
Yo creo que los roles no van a cambiar mientras la programación tal y como está confeccionada sigue funcionando, pero confío en que las nuevas generaciones sean capaces de impulsar y de exigir un audiovisual más plural. De verdad que confío en eso.
Doncs acabem amb aquesta esperança. Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Moltíssimes gràcies per passar pel Connectats. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
Adéu, Sergi.
Després parlem.
Sí, senyor.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Anem molt ràpidament a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes, i el tenim a Badalona. Manel, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. I ja estrenant màniga curta, gràcies a Déu.
No te'n refis, eh? Que
no,
potser...
no, no.
Ja diu el refrany que... hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Doncs,
De moment jo la màniga curta ja la vaig estrenar ahir i espero no treure-me'l ja fins que arribi Nadal.
Però porta una rebaqueta, per si de cas.
Sí, per si de cas.
Deixa'm que saludem a l'Anna Muñoz, que és periodista, la tenim a Terrassa. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Què tal, tot bé?
Tot bé, perfecte. Màniga curta des de fa més dies que un Manel.
Fantàstic, mira que bé. Doncs mira, per portar-vos la contrària, el nostre tertulià de Sant Cugat, Lluís Ribas, artista, pintor. Què tal? Molt bona tarda,
molt
Lluís.
Bona tarda.
Tu màniga llarga?
Jo amb manigueta llarga, sí.
Fineta, però llarga,
sí,
no?
Sí, però llarga, sí, sí.
Per si de cas.
Quan se'n va el sol, refresca.
Oh, i tant. I com que fa aquest airet que ve fresquet... Sí, sí. Bé, doncs, feta ja la crònica meteorològica, però ja us dic, no us en refieu, perquè ara tenim per davant uns quants dies un cap de setmana llarg de festa, però sembla que canviarà una mica el temps. O sigui que no ens
trobarem... trobarem a faltar, Carme? Ja veuràs com el fred, aquest fresquet, la trobarem a faltar, eh?
Sí, més endavant no et dic que no, però ara... un encostipat ara no sé si és massa convenient.
Sí, són perillosos.
No és convenient. Sí. Bé, doncs anem a parlar de la intel·ligència artificial i d'aquest impacte que, segons el govern, ja s'està notant, s'està veient en el mercat laboral català. Això són paraules de Miquel Samper, el conseller d'Empresa i Treball, que en principi a tots ens havien dit no, és que la intel·ligència artificial és una eina, per tant, l'hem de fer servir per la nostra feina, pel nostre treball, i això ens ha d'ajudar. Però, clar, quan veiem titulars com aquest i declaracions com les del conseller Samper, ens preguntem si l'ocupació es podria ressentir, com diu el propi conseller, d'aquí un temps. És a dir, realment penseu que acabarà afectant a nivell dels treballadors? Hi haurà treballadors que quedaran sense feina, Manel?
No, segur. Segur no, seguríssim. És més, ja ho està fent, eh? El que està ben clar és que són canvis, o sigui, no? El paradigma canvia, no? I nosaltres com a societat tenim que anar canviant. Tenim que recordar coses que ens han passat en el passat, que ha passat en les primeres màquines de vapor que es van muntar al carrer Tallers de Barcelona, la primera vaga que va haver-hi, el primer que van fer els treballadors va ser calar-li foc a la vapor, a la fàbrica. Per què? Perquè pensaven que les fàbriques les treurien el seu treball, no? Jo recordo Barcelona quan era petit que hi havia un cobrador que cobrava els autobusos, no? Quan es va suprimir el cobrador...
Ara et cobra el conductor.
No, sí. Va haver-hi vagues de la companyia d'autobusos durant setmanes, no? Per la supressió del conductor, però al final, a la modernitat el que ens dona és la possibilitat de canviar el paradigma i canviar les formes de fer, però al final tot això se va adaptant sense anar-hi més lluny. A Sabadell, per exemple, que era un món textil que estava ple de fàbriques textils, però s'ha tingut que configurar en altres tipus de coses i el món segueix voltant. O sigui, que al final el problema serà sempre el començament, perquè tenim que reconèixer que la IA, la intel·ligència artificial, ha vingut per quedar-se i es quedarà, se desenvoluparà, esperem que per bé, perquè el que ens dona més por és el mal ús que s'hi pot fer d'ella, però jo ara li trobo, no sé, l'altre dia parlaven d'algú que me'n sembla realment increïble de la IA, que és capaç de compendiar tot el saber que hi ha en oncologia, que els metges puguin introduir les dades d'un pacient, no?, i que la IA li digui exactament quin és el millor tractament segons les analítiques que té aquest pacient, i no depèn de l'error o no d'un metge, no? Sinó de la intel·ligència de molts metges.
També es pot equivocar la intel·ligència artificial, eh?
Sí, per suposat que sí. Però aquí estem parlant de milers de caps que han introduït els datos dintre de la IA per donar el millor diagnòstic, me'n sembla.
Vinga,
realment increïble, no?
Anem a seguir la ronda.
Jo no sóc tan optimista. A mi em fa realment por perquè, de fet, són coneixements que la gent els li va donant.
Clar.
I això també és manipulable. O sigui, jo puc donar uns coneixements que siguin totalment falsos i ella s'ho queda. Mira, jo l'altre dia, quan dic l'altre dia, poder fa un mes, eh? Ara tinc un projecte d'una pintura que crec que és molt novedosa i em vaig posar a parlar amb la IA. Aviam què li semblava.
Què li vas preguntar?
I trobava fantàstic, que no tenia cap coneixement, que mai hagués fet allò, que no sé què, no sé quantos, que tot... Però finalment, jo el que vaig estar és dient-li al món el que jo vull fer. O sigui, estic donant informació meva. O sigui que li puc donar qualsevol cosa a la IA. Ella s'ho queda. Vull dir que jo no ho veig tan... Bueno, tot és bonic, no? Perquè, però segons com es faci servir. I jo crec que al món que estem es farà servir per algunes coses bones, però més per dolentes. Vull dir, la intel·ligència artificial... A mi em deixa una mica angoniós, eh? Quan veus que fas una pintura i aquesta pintura es mou. Realment els personatges es mouen. O sigui, els hi donen vida, però una vida superreal. Hòstia, a mi em fot por. A mi, particularment, em fa por. En quant que perdran postos de treball, se'n perdran molts. Vull dir, ja es va començar a perdre quan es van posar que tu mateix pagues al supermercat quan vas comprar. Tota aquella gent que hi havia a les caixes ha desaparegut. En queda una o dues. Però pues, tot l'altre són caixes que tu pagues, tu t'ho pagues. O sigui, evidentment. El que diu... El company és ben cert, ens adaptarem i segurament pues, sortirà bé, però jo no sé, o millor perquè sóc un romàntic, però em fa realment por. A més ara amb el Trump, com estan jugant amb la guerra, com fan jocs de guerra, aquesta no sé com definir-ho, em fa angúnia.
Ja. Vinga, Anna, tu no sé si seràs més optimista o més pessimista que els nostres dos tertulians.
Jo crec que sóc més optimista. És evident que la intel·ligència artificial agilitza processos i això fa que siguin necessàries menys mans, no?, per fer les coses. Però fixeu-vos que aquesta mateixa setmana ens han dit que s'ha incrementat l'atur a Catalunya, una de les poques comunitats on ha crescut, però també que les empreses tenen en oferta 15.000 llocs de treball pels que no troben treballadors. Crec que el problema del futur, com el problema actual, és un problema d'adaptació, d'agilització en aquesta adaptació. Mentre no fem un o aconseguim anar per endavant i intentar que preparar els nostres joves per una vida plena de canvis i que tinguin la capacitat d'adaptar-se a les noves necessitats, pues sempre tindrem desfases que en el cas de la intel·ligència artificial poden ser més grossos, sí, però ja els estem patint ara i jo crec que el desfase actual no està basat en la intel·ligència artificial.
Hi ha una cosa que apunta en aquesta informació al conseller que assegura que el govern a partir d'ara haurà de treballar per minimitzar l'impacte en tot això. De quina manera?
Home, el que està ben clar és que la IA ja està aquí, o sigui que realment els postos de treball que pot substituir la IA ja estan en risc, amb la qual pot haver-hi una davallada important de postos de treball, de coses que realment hi havia gent treballant per fer-les i ara la IA te les fa en 10 minuts. Això està claríssim, amb la qual la intervenció del govern perquè equilibrar això, no?, té que ser de manera immediata perquè el sotrac no sigui tan gran per aquesta gent. Però al final el mercat s'anirà regulant d'una manera totalment natural, no? Sí que estic d'acord amb el Lluís en el tema de que la IA, la informació que s'hi fica moltes vegades és perillosa
per la possible manipulació.
Sí, no, i sesgada totalment, no?, o condicionada totalment, però precisament, no?, la IA mateixa pot trobar mecanismes de correcció perquè al final el que quedi realment dintre de la IA o la informació que et doni la IA sigui la més correcta i la més adequada, no? Jo personalment no és que la faci servir molt, però us posaré un exemple. L'altre dia vaig anar a veure la pel·lícula del Michael Jackson, no? Bueno, surto del Michael Jackson i dic, ostres, jo vaig veure el Michael Jackson l'última vegada que va vindre a Barcelona. No me'n recordava quan, no? Si tu al Google li preguntes data de l'últim concert de Michael Jackson, et surten anuncis, et surten distintes pàgines, no?, distintos periòdicos, etcètera. Te'n vas donar sortint moltes notícies. Li preguntes realment a la IA quin va ser l'últim dia que va vindre Michael Jackson a Barcelona. Pum! I tens la informació de manera immediata. Con la qual, no?, és un avantatge el tindre la resposta a una pregunta d'aquesta manera tan ràpida, no? Con lo qual, avantatges té moltes, no? Però perills també els té. El que passa que tenim que procurar que aquests perills siguin lo menys possibles o fer les correccions necessàries.
Ara estava pensant que ens haurem de preocupar el dia que li preguntem què he dinat avui i et respongui el que has dinat, perquè llavors sí que començarà a fer por, això.
No, eh? Però sí que l'altre dia vaig veure una cosa que era molt interessant, que és que la IA busca sempre la manera de compensar-te, la resposta sigui el que més te pugui agradar a tu, eh? Això és un perill que està tenint la IA i que s'estan donant compte que té una tendència natural,
és aduladora,
no? a no enfadar el que li està preguntant, eh?
Sí, sí, a mi per dues vegades em va dir que era un geni. Vull dir que, escolta...
Ah, sí?
Sí, sí, sí. O sigui, que això és veritat. Vull dir, et don...
És veritat que ets un geni?
No, que és veritat el que diu, que és, et diuen perquè tu quedis content, no? Vull dir que...
Sí, 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 sí.
Vull dir que és, bueno, és, si es pot rectificar aquí, però això és qui vigila el vigilant, no?
Clar.
Que aquí, a mi és el que em fa una mica de por, no? De qui vigila el vigilant. Ella sola es vigilarà. S'autorregularà ella mateixa.
Mentre no hi hagi una revolució dels robots, de les màquines, de manera que bueno, dominin el món dels humans,
sí, sí,
no?
Sí, sí, o que...
Que no comenci... acabem amb Terminator, no?
Sí, o que comença a parlar amb elles mateixes amb un idioma que els humans no coneguem.
No sé, vau veure les imatges l'altre... fa uns dies, no? D'un robots... era la Xina? Un robots que corrien...
Ah, sí, la Xina, sí, 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 sí.
Sí, 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 sí.
Bestial. Bestial, bestial.
Bueno, és que la tecnologia que està fent la Xina ja està portant 10 anys per davant de tot el que s'està fent en Europa i Estats Units, eh?
A veure si ens substitueixen fins als Jocs Olímpics.
Ah, mira.
Bueno, jo no ho sé. Els pintors ho tenim malament, però els escriptors també, eh? Perquè tu dones un tema, jo això ho he provat, eh? Donar un tema... i et fot, vamos...
Escriu-me un llibre i li dones unes quantes pautes, no?
Res, i t'ho fa.
Sí.
I t'ho fa. Jo he provat, això, eh?
Sí, però...
No, sí, sí.
T'ho fa.
Però es nota, eh?
Bueno, sí, però si et va adelantant tant, al final no es notarà. Mira, jo recordo que vaig donar vida amb un quadre meu fa uns 5 anys. I ho vam fer manualment. I ara veus com donen vida, no té res a veure. I només han passat 5 anys, eh? Vull dir que la tecnologia avança amb una velocitat tan bestial que t'espanta, eh? No,
vaig estar en una exposició de Manuel i Antonio Machado a Sevilla,
sí.
I al final de l'exposició a una màquina li demanaves que fessi un poema, la composició d'un poema amb l'estil
sí, sí.
Que feien los hermanos Machado, eh?
Sí, sí.
I te lo feia, eh?
Sí, sí.
I te lo feia. O sigui, que realment veies allò i deies, coi, sí, em sembla escrit per ells, no? Bueno, per si li han ficat els datos, no? I respon d'aquesta manera. O sigui, els perills estan aquí, no? Però les avantatges també, i lo tenim que veure, el que està ben clar és que estem en una situació en la que és tan important el que està passant ara amb el tema de la IA com el dia que es va inventar el primer telèfon mòbil, el dia que es va inventar la roda i el dia que es va inventar coses que han canviat el pensament humà, no? I estem en aquest impàs, no? Que veurem per on acabar sortint, no? I que ho veurem en els propers anys, gràcies a Déu, veurem si realment això qualla i realment ens ajuda com a éssers humans a ser millors persones i a tindre un món en pau i més solidari, no? Això ja ens
li podem preguntar a la IA, a veure què hem de fer no, per ser millors
bueno,
persones.
També ens podem consolar pensant que substituirà tots els processos mecànics i automàtics, no? I que ens podem dedicar a ser més creatius i més innovadors.
Uh-huh. O
bueno, jo ja deia que volia tenir una visió positiva, eh? A mi m'encanta jugar, aprendre i moure'm per aquests sistemes d'intel·ligència artificial.
Bé, doncs... sí, ahir sortia la notícia,
digues, Carme,
ahir sortia la notícia de que a un jutge li han cascat 1.000 euros de multa perquè ha fet una resolució judicial en la IA. No?
Sí.
Bueno, el que hi ha. Feta la llei, feta la trampa, no?
Mai millor dit.
Mai millor dit, sí.
Molt bé, doncs estem alerta, eh? Vull dir que no perdem
vigilants.
De vista, sí, vigilants sí. A tot aquest tema. Anem a un altre de més... una mica més humà, més xulo. I és el rol dels avis en la criança dels nets. Sempre s'ha dit que els pares estan per criar-los i els avis per malcriar-los.
Avui no ens estan escoltant, avui.
Avui no ens escolten els avis o els pares?
No, els avis. Estan cuidant els nets perquè quasi tots els col·legis han agafat dia de lliure disposició, no?, per fer 4 dies d'esbarjo.
Ah, bueno.
No? I els avis estan cuidant ara mateix a tots els nens.
Anem al tema principal. Jo us pregunto, els avis en la societat actual continuen sent un pilar fonamental per a les famílies?
Jo sí. Particularment no he tingut avis. No els he conegut.
Sí.
Els he trobat a faltar. Els he trobat a faltar perquè és... Tu saps els pares, qui són els pares, evident, però sembla que hagin sortit com floretes al camp. En canvi, l'avi et dona un passat més llarg, no? I t'explica coses dels pares quan eren petits, no sé què. Jo m'agrada molt sentir les converses dels avis amb els nets, perquè és una cosa pausada, expliquen coses que tu o millor ni ho saps. Vull dir, jo els he trobat a falta sempre, i quan veig un avi, enyoro, i enyoro ser avi, que no sóc avi, i enyoraria ser avi.
La veritat, ha canviat molt el món, i realment els avis han sigut més necessaris en el moment que les llars abans estaven... era la dona la que es quedava a casa fent allò que li deien la ama de casa, no? I el marit era el que treballava, però en el moment que la dona s'ha incorporat al món laboral, no? La necessitat de tindre fills i la necessitat de que algú cuidi els seus fills mentre els dos cònjuges treballen és normal, i aquí millor que els avis, que a més estimen els seus nets, amb la qual la presència dels avis es fa en la societat que tenim actualment, es fa imprescindible.
Anna.
Jo la setmana que ve, màxim d'aquí 15 dies, seré àvia per primera vegada.
Home,
felicitats.
I moltes gràcies, perquè sempre he pensat que això és una categoria
superior
de persona.
Sí.
Una categoria de persona, el fet de ser avi. És veritat que el paper de l'avi, considero que continua sent fonamental per això que ens deia el Manel, no? Però també és veritat que els rols han canviat. És a dir, jo vaig tenir sort de que el meu fill tingués àvia, que el poguessin cuidar quan estava malalt, quan fallava la canguro, quan les coses es desmanegaven, però a mi no se m'hagués ocorregut mai dir-li a l'àvia com li havia de donar el menjar, a quina... com li havia de cordar la sabata o si el cap l'havia de girar al dret a l'esquerra. I per lo que em diuen les meves amigues que ja són àvies, això ara està bastant en boga,
Sí.
No es poden encendre pantalles.
Sí, tinguen en compte, Jo crec que d'aquests tertulians que estem, sóc l'únic que sóc avi, que jo sóc avi, tinc un net de 5 anys.
I fas el que consideres o tens present la manera de fer de...
He après a mossegar-me la llengua.
Amigo.
Directament. Ja està. Els fills són els que la tenen... El meu fill és el que la té que cuidar, el meu net, no? I jo veig autèntiques coses que en la meva vida no les he vist i que ho faria jo d'una altra manera, però mosseguen la llengua, perquè al final el que vols tindre és accés al teu net sempre que vulguis, no? I sense tindre el negut de la teva jove o del teu fill, no? Està clar. Con la qual he après a mossegar-me la llengua, i per suposat, quan ells necessiten del seu avi, del seu pare perquè cuidi el nen, no? Ja m'hi tenen disposat, per suposat, no?
Però jo ara estic pensant el que dius, sí. Jo, els meus fills sí que han tingut avis, i han fet amb els avis coses que a mi sol no haguessin fet mai. Vull dir, jo tenia una sogra que era molt catòlica i anava a missa, i s'emportaven els nens a missa. A mi no els anava mai a missa. Bueno, doncs poder els hi va servir també per conèixer una altra visió del tema. O sigui que jo crec que és molt interessant, perquè els avis poden transmetre uns coneixements o uns costums que tu sí, ja no sí. els hi passaries. I ells sí que els hi toquen.
I des de l'estima, Lluís, i des de l'estima.
Sí, sí, clar, perquè, clar, evident, evident.
Perquè els nens estimen els avis, no?
Evident, evident.
Tenen, no són mestres, no? Ni són veïns, ni són amics. O sigui, són part de la teva família, con lo qual, si l'educació del petit, de los petits, és que els avis, que se'ls estimen, i li s'ensenyen adequadament, no? Pues la veritat és que el vínculo que se tenen, a mi em dona molta llàstima, per exemple, quan a la millor hi ha un divorci entre un matrimoni, no? I una de les parts s'emporta els nens i deixa els avis sense poder veure a un net que a la millor l'han criat ells més que els seus pares, no? Mm. I aleshores acaben això en judicis, no? Que és lastimós veure com es fan xantatges emocionals d'aquest tipus, aprofitant-se a la millor la tendresa dels avis, no? I això és molt, 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 molt dolent.
Hi ha pares que no tenen més remei per circumstàncies fer que els avis facin més paper de pares que d'avis. I jo em pregunto, no hauríem d'afavorir com a societat que precisament els pares puguin fer de pares disposant de més temps?
En la vida que portem és complexa. O sigui, la mare i el pare 8 hores fora de la casa, 10 hores fora de la casa...
De totes maneres, Manel, a la meva època, el meu marit va tenir 2 dies de festa pel naixement del seu fill. Gràcies a Déu, aquest país ara hi ha una llei que iguala amb les baixes de maternitat els homes i les dones, i jo crec que aquesta és la millor llei en favor de la igualtat que s'ha fet mai, i bueno, que moltes, després... Moltes. Bueno, però aquesta és una que de veritat iguala en el món laboral, i que... És veritat que s'ha d'aconseguir una major conciliació laboral familiar, és veritat, de totes maneres no sembla que el camí que estiguem seguint sigui aquest, perquè si ja no pots accedir amb els sous actuals a una vivenda, imagineu que pot suposar a més a més, tenir un fill,
no? Els dos cònjuges treballant, tenir un fill o dos i sense poder accedir-hi a poder-se comprar una vivenda. Això no ha passat mai a la vida.
Mai.
La gent que treballava és la realitat.
No era pobra de solemnitat, i ara n'hi ha que treballen que són pobres de solemnitat.
Sí. Treballadors pobres, que es diuen.
I aquests contrasentits... no afavoreixen tampoc la possibilitat de que hi hagi una major conciliació laboral. És a dir, jo crec que al revés.
Ho hem d'anar deixant, senyors. A la futura àvia, felicitats.
Enhorabona i gràcies a tots els avis de Catalunya.
Molt bé, igualment.
I a l'avi i el Lluís...
Jo no sóc avi. No.
Us donem les gràcies per aquesta estona de conversa. Arribarà. Que vagi molt bé. Que vagi bé la tarda i el cap de setmana.
Moltes gràcies. Bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar... Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
I així,
gener,
durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del siglo pasado. De la música del segle passat. Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
El Prat Radio, 91.6 FM.
Son las 5.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, esperat Lluís Rodríguez Alonso. El ple de l'Ajuntament del Prat ha donat suport unànime a la plantilla de Serra Soldadura després que la direcció de l'empresa anunciés fa un mes que entra en concurs de creditors, una decisió que els sindicats anuncien que no es deu a qüestions productives i que posa en risc 500 llocs de feina, tant de forma directa com indirecta. Escoltem Toni Guevara Agulló, representant dels treballadors present ahir a la Casa de la Vila.
Davant d'aquesta situació, els treballadors denunciem la manca de transparència de la direcció, la inexistència d'un pla industrial real per evitar el tancament, les decisions errònies i negligents que han aportat una empresa viable a una situació crítica, la negació a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per explorar noves vies de finançament i diversificació dintre de l'àmbit de la indústria.
En aquest sentit, la moció aprovada per unanimitat exigeix l'empresa matriu, la multinacional Aernova Aerospace, que assumeixi les seves responsabilitats, però també insta la Generalitat i el Govern de l'Estat a garantir-ho. D'altra banda, també hi ha hagut consens majoritari per reclamar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que reverteixi la decisió de posposar la quadruplicació de